90, però el Real Madrid va remuntar amb gols de Bellingham i Tchouaméni. Oyarzabal va tornar a igualar l'eliminatòria al minut 93, forçant la pròrroga, on un gol de Rüdiger va donar el passe als blancs cap a la final. Una nit intensa que deixa un cop més dubtes sobre el joc del Madrid, però que el situa a un pas d'un nou títol de Copa.
I avui és el torn del Barça, que es juga el pas a la final contra l'Atlético de Madrid. Els blaugranes visiten el Wanda Metropolitano a 10:15 amb una eliminatòria totalment oberta. Eh?
Recordem que en el partit de Nadal Montjuïc va acabar amb empat a 4 al marcador. Per tant, avui comencen de 0. Hansi Flick ha assegurat en roda de premsa que l'Atlético és un equip que lluita fins al final i ha remarcat que no serà gens fàcil poder arribar a la final de Copa del proper 26 d'abril. Aquest dimarts, Rafinha i Christensen s'han entrenat amb normalitat i estaran a disposició del tècnic alemany. També Pau Cubarsí, que encara no ha estat titular des de l'aturada de seleccions. L'entrenador blaugrana no podrà comptar amb Dani Olmo, que es va lesionar contra Osasuna. Gavi, Fermín o De Jong podrien ocupar el seu lloc, però Flick no ha volgut donar pistes. El partit es podrà seguir en obert per TV3.
Ja ho sabeu, a 10:15 a TV3 es podrà veure el partit en obert. I un darrer apunt sobre el Barça, perquè ha fitxat Lucas Gómez. No es tracta d'un reforç de la plantilla, sinó que l'ha fitxat com a nou metge del primer equip, tot plegat després de la mort, recordem, la mort sobtada del doctor Carles Miñarro el passat mes de març. Gómez va entrar al club blaugrana l'any 2022 i les dues primeres temporades va treballar justament al costat de Miñarro a la secció de futbol sala.
Així és, Lucas Gómez, 34 anys, reforçarà l'equip mèdic que lidera el doctor Ricard Pruna fins al final de temporada, amb la idea de continuar en un futur en aquest càrrec. Aquests últims dies el Barça havia estat valorant diferents candidats i finalment han decidit fer una aposta de continuïtat amb Gómez, que ja es va incorporar a l'equip de Hansi Flick el dilluns 31 de març.
Esperem que no tingui molta feina, que voldrà dir que els jugadors del Barça no es lesionen.
Sempre hi ha cosetes.
Sempre passen coses.
Sí.
En fi, tu què? Esperançat per aquest vespre?
Totalment confiat.
Totalment, eh?
Jo veig una victòria solvent. Ja sé que els culers de tota la vida, digues si Jordi Carretero o Uri Francisco, ara mateix em volen matar, però jo és que estic confiat en aquest equip.
No, no, jo confiança màxima. Et diré una cosa, però que no surti d'aquí. Ahir vaig estar veient una estona el partit del Madrid.
Sí.
I pensava, ostres, em fa certa mandra que el Barça hagi d'anar a la final, perquè és que és com tota aquesta polèmica, tota la qüestió arbitral, tot això em fa molta mandra.
No ho comparteixo, tinc moltes ganes. És que imagina't que podríem estar en un escenari, perdona, que fantasegi una mica, de jugar-nos la Lliga a tres jornades del final contra el Madrid, això succeirà,
sí,
jo crec.
Sí, sí, sí.
Final de Copa contra el Madrid,
sí.
I podria ser una final de Champions contra el Madrid. Jordi Carretero ara mateix necessita oxigen, sisplau, que baixi algú.
Sí, sí, sobredosi total de clàssics.
Com era allò, un huracán de clàssicos, no? Amb Mourinho,
sí.
A veure, no sé què.
En fi.
Doncs veurem què passa.
No ho sé. A veure com va aquesta nit.
Demà màxima confiança.
Ho explicarem. Va, Rafa, ens retrobem en una estona.
Fins ara.
Avui comença oficialment la campanya de la declaració de la renda del 2024, una campanya que s'allargarà fins al 30 de juny. Avui ja es pot consultar l'esborrany i fins i tot ja es pot presentar la declaració per internet. Pels que necessitin consultar amb l'agència tributària alguna qüestió, es podrà fer a partir del 6 de maig per telèfon i a partir del 2 de juny de manera presencial. Però avançant-nos a tot això, nosaltres avui us volem ajudar a resoldre tots els dubtes que tingueu. I per fer-ho ens acompanya Concha Forteza, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Bon dia, senyora Concha, i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Comencem pel més bàsic. Quines són les principals novetats d'aquest any?
Novetats o no massa rellevants. El que sí és clar és que l'obligació de presentar la declaració es manté en els 22.000 euros en qualsevol tipus de renta, però l'obligació de declarar a les persones que tenen més d'un pagador i que el segon pagador és superior a 1.500 euros, aquest any s'ha pujat una mica el límit, que en comptes de ser els 15.000 que eren l'any anterior, l'han pujat a 15.876 euros. Després també hi ha algunes millores amb el tema dels lloguers, que hi ha la reducció del rendiment que hi havia fins ara, que era del 60%, aquest any s'ha pujat fins al 90% en determinats casos, no sempre, ha de ser quan sigui un contracte que estigui en una zona tensionada i que es rebaixi més d'un 5% el lloguer que tenia en el contracte anterior. Després, el 70% és quan es lloga joves que tenen entre 18 i 35 anys, el 60% es manté si s'ha rehabilitat en els 2 anys anteriors i la resta tindran la reducció del 50%. Aquesta és una modificació que per molta gent anirà bé saber-ho.
Ara comentàvem això del llindar per les persones que tinguin dos pagadors. Clar, això a vegades potser porta una mica de confusió. No vol dir només aquells que tinguin dues feines o que cobrin, per exemple, autònoms que cobrin de més d'un lloc, sinó també si, per exemple, s'ha canviat de feina durant l'any, no? I t'han pagat de dues empreses diferents, entenc.
Exacte. I tu dius els autònoms. Els autònoms han de declarar ja des de l'any passat des d'un euro, vull dir, només pel fet de donar-se d'alta com a autònom, estan obligats a declarar sempre. No tenen aquest llindar. O sigui, és diferent el cas dels autònoms perquè això és pel que afecta els rendiments del treball, és a dir, a persones que estan contractades laboralment.
Ara també parlàvem de totes aquestes ajudes als pisos, etcètera. Pel que fa a les qüestions d'eficiència energètica, com per exemple les ajudes per instal·lar plaques solars o aquells que s'hagin canviat el cotxe, això com s'ha declarat? Quin impacte té a la declaració de la renda?
Bueno, són unes deduccions que val la pena tenir-les en compte. El que sí remarquem que és superimportant que la gent que hagi fet obres de millora de l'energètica, que tenen que tenir abans de l'inici de l'obra un certificat de quin és el consum que tenien en aquell moment, i quan acaben l'obra necessiten un altre certificat que faci el tècnic, que faci la instal·lació, conforme hi ha hagut aquesta reducció del consum de l'energia, perquè és que és un requisit que hi hem de demanar sempre.
Clar, això... Estem parlant, potser, amb qüestions de cases, d'habitatges unifamiliars, és més senzill. En els casos de finques, de blocs de pisos, que també s'hagin fet aquest tipus de reparacions o d'actualitzacions, com s'ha de gestionar? És el mateix procés?
Bueno, és la comunitat que farà l'obra i és la que tindrà aquest certificat. Això no... O sigui, els requisits per la deducció són els que té. I és diferent deducció la que tu tens per la teva vivenda habitual que la que tens per la millora de la comunitat. Per tant, els requisits són els que marca la deducció, saps? Però, clar, ho fa la comunitat.
Clar.
Tindrà el certificat únic de la comunitat, no de cada veí.
Clar, i això, hi ha alguna forma que llavors els veïns puguin fer-ho servir per la seva declaració o no?
És clar, una qüestió... clar, l'administrador de finques els farà el document i els facilitarà la documentació que tinguin que portar en el cas de que Hisenda els hi reclami, naturalment. Al fer la declaració no s'ha d'acompanyar cap document.
Per cert, explicàvem que una de les novetats és a l'hora de pagar, que aquest any es podrà fer a través de Bizum, però també s'ha parlat molt, no, de que a partir de cert nivell les ventes o els traspassos a través de Bizum o també els intercanvis, les vendes i les compres que es facin a través de Wallapop o de Vinted també s'han de començar a declarar. No sé quin és aquest llindar que s'ha de tenir en compte per no caure en una irregularitat en aquesta situació.
A veure, realment, si tu no, si tu no tens una activitat econòmica que faci servir aquests mitjans de pagament, que un Bizum és com una transferència. Uh-huh. Si tu fas un Bizum pues, perquè vas a un sopar i paga un i tu li pagues amb un Bizum la teva part,
sí.
Pues aquí tu no tens que fer res. Uh-huh. Ara, si tu fas operacions per Bizum per més de 10.000 euros, Hisenda ho sabrà i, per tant, et pot preguntar. Però si tu no tens una activitat econòmica, que això ho tindries que declarar no com a pagament de Bizum, sinó com a un rendiment més de la teva activitat.
Mm-hmm.
Però si tu no has fet res d'això, tu no has de dir res. L'únic que has de saber que Hisenda ho controla.
Mm-hmm.
I a més de 10.000 euros que tu hagis fet de moviments de Bizum, doncs Hisenda et preguntarà, probablement. Mm-hmm. I en quant a les plataformes, doncs també Hisenda controlarà que tu facis més de 30 transaccions durant l'any o més de 2.000 euros.
Mm-hmm.
Però són qüestions que Hisenda tindrà el control, però tu al fer la declaració de renda tu no has de fer res perquè hagis fet aquests moviments. Si tu no has tingut guanys, clar, si tu has fet una venda del que sigui i has tingut un guany en aquesta venda, sí que tindries que declarar-ho com a guany patrimonial, que és la diferència entre el que tu et va costar i el que tu has venut.
Mm-hmm. Encara que siguin productes de segona mà.
Sí, sí.
Mm-hmm.
Sí, sí, perquè tindries el guany patrimonial igual.
Mira, una oient ens fa arribar un dubte. Tenia un pis a mitges comprat amb la seva parella el setembre del 2023 i ara s'ha separat i ha signat la venda de la seva part del pis. Clar, durant el 2024, que és el moment en què ara s'ha de fer la declaració, no, estava pagant hipoteca. Llavors, a la declaració, què és el que ha de posar? Que tenia hipoteca o el fet de que ja l'ha venut?
No. Ella té que declarar la venda. El fet de tenir hipoteca no suposa res.
Uh-huh.
És que tu estàs comprant el pis amb la hipoteca, o sigui, a través del banc, pagant-li la hipoteca al banc. En el fons, el pis és al banc, uh-huh. fins que no el tingui pagat. Llavors, ella tindrà que declarar el preu de la venda de la seva part menys el que li va costar amb ella.
Uh-huh.
Més les despeses, en un cas a favor i en l'altre en contra, perquè quan ella va comprar, va pagar el preu del pis, més el notari, el gestor, el registre, tot això forma més import d'adquisició, més valor d'adquisició. Llavors, en el cas de la venda, tindrà que restar la plusvàlua municipal, que també haurà pagat. Llavors, la diferència entre el que és el preu de venda
uh-huh.
i el que li va costar és el guany patrimonial que ella haurà obtingut en aquesta venda. I això és el que tindrà que incloure la seva declaració. Però uh-huh. haurà de donar totes les dades, no? El valor d'adquisició, el valor de venda, i allà li sortirà un guany patrimonial que és el que tributa
uh-huh.
en la renda de l'estalvi, que és la que té uns tipus diferents que la base general.
Uh-huh. Perfecte.
No és fàcil.
No, per això l'hem volgut trucar, perquè ens ajudi a resoldre tots aquests dubtes. Abans parlava sobre les deduccions pels propietaris de pisos, però també li volia preguntar quines deduccions, si és que n'hi ha, pels llogaters, per la gent que viu de lloguer a Catalunya.
Mira, el tema del lloguer és un règim transitori. La deducció general que hi havia abans per lloguer és un règim transitori perquè va desaparèixer ja fa uns anys, i llavors els que tenien contractes anteriors en aquell moment i que ja tenien dret a deduir-se, a aplicar-se la deducció per lloguer, encara la poden continuar aplicant. I si no, a Catalunya, aquesta és la general. Aquesta només té aquest règim transitori. I a Catalunya encara tenim aquesta deducció per lloguer, que és amb unes edats joves, amb una base imponible petita. Vull dir, s'ha de mirar els requisits de la deducció.
Mm-hmm.
Però aquí a Catalunya encara existeix.
Mm-hmm. Perfecte. I aquest any, una de les novetats que també hi ha és les millores en les deduccions a l'hora de fer donatius. No sé si ens pots explicar una mica allò, quins són aquests canvis i com ens afavoreixen?
Sí, perquè s'han augmentat tant el tant per cent com l'import. Aquest any, els primers 250 euros tenen una deducció del 80%. La resta té una deducció del 40%. I si s'han fet aportacions iguals o superiors en els anys anteriors, llavors aquest tant per cent s'augmenta fins al 45%. O sigui que realment sí que val la pena, perquè és una deducció que si tu has donat 100, doncs calcula que el 80% d'aquest 100, o sigui 80 euros, donen dret a la deducció.
Doncs i tant que cal tenir-ho molt a compte. I ja per acabar, ara que comença, avui que comença la campanya, que tenim uns mesos per endavant per poder-ho abordar, quins serien allò els consells bàsics que donaries als nostres oients per evitar errors i que després no tinguin problemes amb Hisenda?
Mira, nosaltres el consell que sempre, sempre donem als clients és que abans de confirmar res, que mirin les dades fiscals, que s'obté de la mateixa manera que obtens l'esborrany, eh? Tu pots demanar o la referència per poder presentar la declaració. Llavors, una altra opció, demanar les dades fiscals i confirmar l'esborrany o mirar-lo, el que surt, no? El primer de tot, revisar les dades fiscals. Si tot el que diu aquell document, que és on et diuen quins rendiments del treball has tingut, quins immobles tens, quina és la teva situació, la teva adreça, la teva situació personal, si tot allò és correcte, llavors mira't l'esborrany i veuràs quin és el resultat de la teva liquidació. Si estàs d'acord, llavors confirmes l'esborrany i ja està. Però és molt important, perquè també he vist que aquest any, quan tu entres, hi ha una opció que et diu renta directa, que tu ja pots confirmar sense tocar res, no? I no sé si és que les tramitaran més ràpid, però realment això no ho aconsellem mai. Primer, revisa les dades fiscals. És el més important per evitar errors i que després Hisenda et demani, et pregunti o et faci una liquidació, una comprovació. Molt important.
Perfecte. Conxa Forteza, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès el Matí a Ràdio Estel i per haver-nos donat aquests consells i aquestes recomanacions de cara a fer la declaració de la renda, la campanya que arrenca avui i que està en marxa fins al 30 de juny. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Molt bon dia. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada arrenquem ja amb la tertúlia d'avui.
Ràdio Estel. El directe, els podcasts, la ràdio a la carta i tots els programes a l'app de Ràdio Estel. Per Android i iPhone, per acompanyar-te i per estar al dia. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos, vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona. O troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, arrenquem amb la tertúlia. Ja tenim a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Núria Martínez.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Marc Colomer.
Bon dia a tothom.
Bon dia, David Miró.
Bon dia.
I també tenim a la taula en Rafa.
Servidor.
Un Rafa feliç pel temps.
Sí. Bueno, estàvem rememorant, no?, el xoc de trens que vam tenir els dilluns, quan vaig dir que m'agrada la nit i m'agrada la pluja, com si fos una cosa... Però bueno, accepto totes les opinions, jo soc molt demòcrata i tothom pot opinar i no hi ha cap problema. Escolteu, la...
Si el dius amb aquest to, no sembla que t'ho creguis gaire, eh?
No. Bé, perquè no és, cert.
Però les nits plovent sí que estem a favor, jo crec. Jo sí que estic a favor.
Ah, clar, que
m'agrada molt.
Home, és el combo,
està dormint i a fora plovent, sí.
Perfecte.
Això sí.
Això sí, estàs a casa.
Ara, després, sol.
Exacte. De la combinació perfecta.
Ah, jo és que el sol, jo vaig fugint del sol, no? Crec que tinc un company de taula que em recolzarà.
Molt a
Marc.
Favor. Estem molt a favor dels dies grisos, de pluja...
És que jo vaig fugint del sol, absolutament. No com el rei, eh? El rei...
Una mica massa.
Bé, l'últim dia que va estar aquí el David Miró vam parlar dels chimos.
Ah, sí?
És veritat.
Aquesta bomba calòrica que tenim a Castelló. I avui poso el focus alimentari cap a Catalunya.
No sé si la Núria i en Marc saben què són.
Jo no.
Perquè és una bestiesa, que són uns entrepans arrebossats.
Entrepans farcits d'una mena de pisto i arrebossats. Estan fantàstics.
Hòstia, ara,
fregit.
Fregit, uf, té un
idó. Sí, i fregit, evidentment, clar. Sí,
molt sants, trobo, no?
Saníssims, allò la...
Amb dos ja tens, ja aguantes tot el dia.
Tota la setmana, no?
Amb dos jo crec que tires la setmana sencer.
Però, a veure, David, els chimos eren uns caramels.
Sí, també, sí, és veritat.
Sí, però a Castelló tenim... Va, és una república independent, pràcticament. Tenim uns
chimo
codis...
És un nom,
dic
és,
David, perquè chimo, la Núria no se'n deu.
Sí, no.
Dels chimos.
Però chimos és un nom corrent allà.
Home, i tant. Sí. Aquí no conec jo chimos, a Castelló. Igual conec 10 o 12. Doncs avui posem el focus alimentari a Catalunya perquè a tenim una producció innovadora. Val? No sé si ho sabeu. Després ho tractarem també a la part magazine, perquè Grillco és l'única empresa catalana que cria grills, aquestes maques bestioles de la natura, per convertir-los en farina destinada al consum humà. O sigui que esteu atents, perquè probablement al supermercat...
És proteïna, no?
Exacte,
sí,
és proteïna.
Sí, sí.
La farina de grill, mira, us porto 70% de proteïnes, vitamina B12, omega-3 i diversos aminoàcids. Aliment recomanat per esportistes i persones grans. Val?
Doncs mira,
jo no en compleixo cap, per tant, no cal...
No, però no et farà gens de mal. Tot i la barrera psicològica del consum d'insectes, val, la farina de grill és comercialitzada en supermercats a través d'internet i, en aquest cas, es posen al carro aquesta empresa catalana, Grillco, que està aquí. No sé, què n'opineu de la farina de grill?
Mira, jo quan vaig estar a Mèxic vaig dir, vinga, va, provo el que allà li diuen xapolines, que també són insectes.
Però allà són sencers.
Sencers, no? Però com fregit o no sé què era. I la veritat és que em van agradar, sí. He de dir que em vaig sorprendre.
Sabor similar a...
Ah, no sé què dir-te, res, però és un sabor fort, eh?
Sí.
Tu també els has tastat,
sí,
Marc?
Sí. Ah. Jo anava a dir, no és ben bé el mateix, però una sensació d'una cosa saladeta, a vegades sembla...
Sí, salat, és veritat.
Com menjar pipes.
Com menjar pipes.
Sí, bueno, sí, potser sí.
Encara els trobarem
als
cinemes.
És com un aperitiu, no? És com una cosa, un passatemps, un...
Jo quan els veig em recorden els cacauets aquests amb mel i que també són prou capçadors.
Sí, és, sí, sí.
Com a imatge, eh? No sé si el sabor s'hi sembla una mica o no.
Però molt, bé, són molt més salats.
Més salats?
Sí, sí.
Ara tinc moltíssima curiositat. Això quan... Bueno, per internet, ja miraré si...
Compte.
Fa uns anys n'hi havia a la boqueria, se'n venien.
Ah, sí?
No sé si encara se'n venen.
Jo diria que sí.
Ja investigaré, perquè...
Sí, diria que sí. són molt fàcils de cuinar, al final.
Ja mirem a la Giro.
Anava a dir això, mirem d'enviar-hi la girocleta.
Ja parlaré a la Giro. No sé si heu menjat alguna cosa així. Bueno, els ximos són prou originals. Els grills, ja m'ha sorprès que dos de la taula els hagin tastat. No m'ho
esperava. Sí, la veritat és que sí.
No m'ho esperava.
No, jo no, els grills no. Però jo he menjat granota, he menjat...
Granota. Ah, sí, granota. Bueno, clar, en cas de rana, no?
Les he menjat al, sí, al Delta de l'Ebre.
Clar, clar.
Sí.
I també et dic una cosa.
És com bastant pollastre, en realitat.
Sí, jo també...
Al final és una barrera mental.
Sí, però, ostres, veus, jo la de la granota no la passo.
I cargo.
Però per la forma, perquè veus la forma.
Sí, exacte, és que es veu molt.
Però sí. Es veu molt.
Sí, no.
Sí, però estic d'acord amb el David, que és una barrera mental. Al capdavall també mengem gambes, musclos...
Exacte. Caragols, caragols.
Caragols, coses que si t'hi pares a pensar un moment... És bastant escarosino, no?
Sí,
jo crec que... I tampoc no seria un concepte gaire diferent, aquestes coses. No?
Jo crec que una de les coses que més... O sigui, la gent, quan s'ho pensa, més els hi afecta en quant a menjar, és el tema dels callos. La tripa... Jo sóc autèntic viciós dels callos. No menjo gaire, però que m'encanten. Hi ha molta gent que m'he trobat que... Però això és la tripa, això... Bueno, sí, efectivament. Estan boníssims, o sigui, més igual que sí. En fi, no sé... Si
hi ha una cosa molt catalana, que és el pedrer, per exemple, de les...
Sí, és això.
El pedrer és un òrgan que té els animals de... els ocells, sobretot les gallines, etc, que és el que acumula i dissol les pedres quan picotegen a terra, i això és una cosa que agrada molt, que, per exemple, a l'escudella...
El caldo a l'escudella s'hi posa molt, sí, perquè és una cosa molt gustosa, perquè té molta concentració de moltes coses, perquè... Bé...
Núria Martínez,
no, la teva... No m'hi trobaran,
el padre, no. No ets de menuts, tu,
No.
Sí, però possiblement has menjat escudella amb pedrer, segur.
O sigui, clar, perquè una escudella, aquell gust, allò, a favor, però no vull saber què...
Què hi ha dins, no?
I fetge, partidaris?
Perquè hi ha molt, molt.
Mira.
Jo a l'estiu vaig menjar una paella de fetges, només.
Ostres, què dius? Mare de Déu. No, però, vamos, no sabia que existia això,
eh? Va, sofregiret amb all i julivert.
Ui, no.
Sí, el fetge també m'agrada. Bueno, sí. Ara tinc
després
moltes ganes.
Després hi ha els estrangers, no, depèn de quins països, o asiàtics o als Estats Units, se sorprenen molt de que aquí es mengi conill.
Ah, sí.
És una cosa que els hi sorprèn molt.
Una persona vegada, convidar uns anglesos a casa i jo allà amb el meu conill... I els tios una cara...
Com si és un salvatge, no? On hem anat?
Era com si... Estaven menjant la seva mascota preferida.
Clar.
En fi, doncs, per als nostres oients, si volen tastar la farina de grills, com a mínim, o els grills en si, que facin una excursió a la boqueria, no? Heu dit?
Sí.
Haurem de mirar. Sí.
Estava pensant a què em recordaven el que dèieu dels grills.
Els grills.
Els sonsos, al capdavall. Jo crec que el concepte s'hi sembla bastant. Que passa, clar, nosaltres estem molt acostumats a menjar peixito i no ens sembla estrany. Però el gust, fins i tot la textura així cruixent...
Sí, que passa que té més teca, no, el sonso? Hi ha una miqueta
més
de carn.
Sí, té més teca perquè, diguem-ne, que la cosa ha evolucionat cap a unes mides una mica acceptables. Fa unes dècades enrere el sonso podia arribar a ser... ultrapetit, similar als grills.
Mm. En fi, Grillco, l'única empresa catalana que cria grills per comercialitzar la seva farina. Ja ho sabeu, és fem publicitat i que
ja
tinguin... Home, moltíssim.
Ja, haurem de dir-li al nostre cuiner, en Pau Gascó, que un dilluns ens faci... És que ahir vaig veure el reportatge a les notícies i feien galetes.
Galetes, sí.
Feien galetes. Amb la farina.
Està bé.
Podem provar.
Espera, jo per esmorzar fort una bona proteïna de bon matí, està bé.
Exacte.
Bé, doncs marxo, que tinc reunió. Bona tertúlia.
Que vagi bé l'esmorzar, Rafa. Fins ara. Vinga, arrenquem amb els temes més seriosos, per dir-ho d'alguna forma. I ho fem començant amb una notícia que avui explica l'ABC. De fet, no la porten en portada i... s'entén per com s'ha tractat tota aquesta qüestió, però sí que jo crec que és bastant destacable perquè es confirma que jo, a la redacció ho parlàvem i diria que no s'havia fet fins ara, que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, era confident del CNI el 17 d'agost del 2017, quan hi van haver els atemptats a Cambrils i a Barcelona. De fet, el diari l'ABC explica que el CNI li pagava 500 euros al mes per rebre informació, però que la persona que es reunia amb ell considerava que la informació no era rellevant i que, de fet, expliquen que cada vegada intentava allò espaiar més les trobades, veure'l només per pagar-li aquests 500 euros i rebre la informació que li donés, però realment sorprèn el que explica avui el diari ABC. No sé si vosaltres... us sorprèn també, o ja entra dins aquesta situació que cada vegada que anem coneixent detalls d'aquest cas, realment no ens esperem res de nou.
Sorpresa, a mi, francament, cap ni una. No em sorprèn el sentit que, i més si tenim en compte que les carretades de sorra que s'ha estat abocant damunt a qualsevol intent, ja sigui doncs, de l'Estat, d'allò que en diem l'aparell de l'Estat, sigui executiu, legislatiu, sigui judicial, quan hi ha hagut qualsevol intent d'investigar la vinculació de l'imam de Ripoll amb el CNI, no? Clar, sorpresa no sorprèn. També és veritat que no sorprengui em genera certa alarma a mi mateix, perquè denota que durant aquests anys, diguem-ne, la línia vermella d'allò que era acceptable i que ens podia escandalitzar més o menys, ha anat avançant. De manera que no sorprèn, no ens escandalitza, perquè, de fet, en certa manera, malgrat que de manera sistemàtica s'ha anat negant aquesta vinculació, qui més qui menja, em sembla que a Catalunya, qui més qui menja, ho donava bastant per fet, que hi havia una col·laboració de l'imam de Ripoll amb la mal anomenada intel·ligència espanyola. Ara, que això tingui relació, i no ho sé, i en qualsevol cas entenc que hi ha d'haver-hi molta més investigació aquí, amb els atemptats pròpiament dits, no em veig capaç d'especular. El que sí que és evident és que control dels seus confidents no tenia el CNI.
David.
A veure, aquesta és una informació que, des del punt de vista periodístic, jo m'ho miro com a periodista, clar, és, segurament serà desmentida, entenc, i és molt difícil de provar, perquè al final són unes fonts que té el periodista de l'ABC i que són serà la paraula d'un contra la paraula d'un altre, diguem. Ho dic perquè evidentment no hi ha rastre documental i segurament cap d'aquests agents del CNI que va participar en aquesta operació això ho declararà mai públicament. Per tant, vull dir que no dic que no sigui certa, però vull dir que no tindrem la confirmació al 100%. D'això segurament mai. I, per tant, quedarà una mica aquí com en terra de ningú. Jo crec que tots tenim clar que els atemptats de l'agost van ser una errada important de la intel·ligència espanyola, com sempre que hi ha uns atemptats. Vull dir, sempre que hi ha uns atemptats a Londres, a París, tal, doncs, evidentment, els serveis secrets que tenen els serveis d'intel·ligència que tenen la missió de detectar-los i neutralitzar-los abans de que facin l'atac, doncs en aquest cas el que s'ha de discutir és la magnitud de l'error. Si és un error, si realment aquesta informació és certa i, per tant, tenien controlat aquest imam, més del que han reconegut ells, perquè ells han reconegut que sí que li van oferir ser col·laborador, però que al final el van descartar perquè consideraven que no tenia informació bona, que no els hi servia. Això, aquesta informació, si és certa, suposa que els responsables del CNI han mentit en comissió parlamentària, cosa que és bastant greu. I si és certa, també, el que es demostrarà és que realment el nivell de negligència va ser molt més gran del que fins ara ja pensàvem, que havia sigut alt i ara seria grandíssim, perquè si és una persona que tu tens controlada, que li estàs pagant com a confident i a sobre et munta uns atemptats i tu no ets capaç de veure-ho, doncs deixa bastant el ridícul.
No, a mi, pregunta, si ens ha sorprès, a mi sí que m'ha sorprès molt que ABC hagi publicat això, perquè fins ara és una notícia que a Catalunya se n'ha parlat molt de què passa amb aquest confident del CNI, què deixa de passar, i això, Catalunya enllà no se n'ha parlat gens. És un tema que mai ha ocupat titulars i sempre s'ha vist com una cosa residual. Llavors, que de sobte, ABC, que com bé deies, Pau, no surt en portada, però sigui l'ABC qui publiqui això. Jo aquest matí, quan ho he sentit, o sigui, he llegit el titular i quan he dit, ha seguit, ho publica ABC, dic que m'he quedat força parada. El fet que els atemptats es produïssin l'any que es va produir tan a prop del referèndum ha fet que estiguessin tan polititzats i que hi haguessin tantes teories de la conspiració al voltant, i crec que hi ha hagut tant de dolor a minutos, o sigui que al final en aquest atemptat hi van morir 16 persones, que crec que sovint no es té en compte el seu dolor. I, ostres, aquesta notícia evidentment no vol dir que el CNI hagi patrocinat o hagi promogut aquest atemptat, no té absolutament res a veure, però sí que és una informació que és nova que un mitjà com l'ABC publiqui, i que crec que les víctimes, ostres, poden quedar molt dolgudes. Però a partir d'aquí crec que s'ha d'anar amb compte amb com es polititza tot això, perquè és un atemptat que sempre ha estat tacat per això, perquè s'hi ha volgut sucapar.
A aquesta hora podem sumar a la conversa a Joaquim Forn, advocat, i que aquell 2017 era conseller d'Interior. Bon dia, senyor Forn, i gràcies per tornar a ser avui al matí a Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
No sé si a vostè l'ha sorprès el que publicava aquest matí l'ABC.
A veure, m'ha sorprès que surti a l'ABC, no m'ha sorprès el fet, perquè és un fet que hem anat repetint i que ara s'ha demostrat, doncs, que responsables tant dels comissaris del Cos Nacional de Policia, el senyor Olivera, com el director del CNI, com el secretari d'Estat, senyor Nieto, com el ministre Zoido, van mentir escandalosament en la comissió que s'ha creat al Congrés precisament pels atemptats del 17 d'agost. Sabíem que hi havia més relació de la que ens han explicat sempre entre el CNI i l'imam, i ara s'està demostrant. I no ho diu ja un diari que podríem dir dels nostres, ho diu l'ABC, ells sabran amb quina intencionalitat, perquè afecta directament a la persona que fa 4 dies, fa 4 mesos, han nomenat secretari general del CNI. Per tant, bueno, què hi ha al darrere de tot això, no ho sé. En tot cas, el que em remeto simplement als fets, el fet que avui s'expliquen, i és que l'imam fins a l'any 2017 cobrava al CNI 500 euros i que, per tant, com també recull la mateixa notícia, si veien, com a mínim un cop al mes per fer-li arribar aquests diners.
Que això, no sé si qüestiona encara més el paper de la intel·ligència espanyola, en el sentit de si, tal com s'explica, era una persona que tenia una relació directa, que cada mes es trobava amb ells, parlaven amb ells, i en cap moment tenen cap sospita. Entenc que al final el que s'acaba demostrant és que aquesta persona, que l'imam de Ripoll, aconsegueix burlar-se del control de la intel·ligència espanyola.
Sí, sí, però a mi m'agradaria saber de tota la pel·lícula, perquè, clar, ens estan explicant coses per fases i el que ells volen. Primer, quan dius que vostès teories de la conspiració, jo, precisament, no n'he fet mai cap, simplement m'he senyit als fets. I els fets que ens diuen que aquesta comissió no s'ha pogut crear fins que no hi ha hagut una aritmètica parlamentària que ho ha permès, perquè tant PP com PSOE s'havien negat sempre. Per tant, la primera cosa que diu, home, si no tens res a amagar, explica les coses, sigues transparent. Ha costat anys a poder-se crear, eh? Estem parlant d'uns fets de l'any 2017, i la comissió s'ha creat l'any 2024. Per tant, primera dada. Segona dada, les contradiccions. És que no podem passar per alt el que va dir el responsable del CNI. El CNI diu, escolti, ens vam reunir 2 o 3 vegades l'any 2014 i després ja no ens vam reunir més. Mm-hmm. És mentida. És escandalós. El responsable de l'intel·ligència espanyola, que depèn dels ministres de defensa. Ho han dit els mateixos comissaris del Cos Nacional de Policia, ho han dit ministres. I aquí no passarà res. Mm-hmm. I aquesta persona, a més, el màxim responsable de l'encarregat aquest de l'oficina de Girona, el senyor Luis García Terán, ha estat nomenat secretari general del CNI. És que, vaja, si no és escandalós això, jo no sé què més ha de passar. Què més ha de passar? Perquè desclassifiquin tota la documentació, perquè s'expliqui realment el que va passar. precisament ho ha dit aquí una de les persones que ha intervingut, per respecte a les víctimes. Efectivament, per respecte a les víctimes. És un tema polític, és un tema que la gent vol saber la veritat. I jo ja, si vol, ja dic, escolti, jo ja m'agafo a lo més simple, que ho diu el mateix diari, diu, és un error de dejadet. Ja m'agafo això, ja no li veig cap intencionalitat política. Però suposant que només fes un error de dejadet, suposant que fos això, això no mereix responsabilitats polítiques? Ningú ha de donar comptes del que va passar? És que, vaja, és que em sembla inaudit, no?, tot el que estem vivint.
Mm-hmm. Clar, ara, davant d'això, no sé si el que s'ha de fer és insistir en la via a través de la comissió del Congrés o ja portar-ho directament, d'alguna forma, als tribunals.
Aquí hi ha uns partits, que Junts i Esquerra Republicana, em sembla que també han demanat que la Fiscalia intervingui. Què està esperant la Fiscalia després d'aquestes contradiccions flagrants en el si d'una comissió parlamentària? Però, escolti'm, és igual, la Fiscalia ja coneixen prou bé com actua. Hem vist ara també amb les declaracions que han sortit, que s'han pogut conèixer, les converses entre la senyora Cospedal i el senyor Villarejo. La Fiscalia, de moment, encara no intervé. Amb una utilització dels serveis de policia per part del senyor Cospedal per temes del seu partit polític. Què està passant? De moment no està passant res. Passarà alguna cosa amb això? No sé si passarà alguna cosa o no. Però vaja, jo crec que és que estem aguantant una sèrie de coses que comencen a ser ja insostenibles. No sé per quina raó hem d'aguantar totes aquestes actuacions tan irregulars per part de diferents governs de l'Estat.
Mm-hmm. Ara vostè parlava de Luis García Terán. No sé si en el moment en què va haver-hi els atemptats o anterior a aquells fets, quan vostè era conseller d'Interior, va tenir qualsevol mena de contacte amb ell, va tenir alguna relació, alguna trobada de feina?
No, cap ni una. Jo l'única persona amb responsabilitat que vam parlar, lògicament, a partir dels atemptats va ser amb el ministre, però amb gent del CNI, jo no hi vaig parlar, si ells d'alguna manera sabien què feia jo, era una altra història, però jo amb ells no hi vaig parlar oficialment mai, cap vegada.
Mm-hmm. David, Marc, Núria, no sé si teniu alguna pregunta per Joaquim Forn.
Jo, sobretot, què pensa que passarà a partir d'ara, si canviarà alguna cosa o no servirà de res, això?
No ho sé, jo sóc més aviat pessimista amb això, perquè m'atingal el que he anat vivint en aquests últims anys, no?, amb diferents operacions. Podem posar Pegasus, podem posar l'Operació Catalunya. Aquí tenim un ministre, Jorge Fernández, que va campant sense cap tipus d'assumir cap tipus de responsabilitat, i per tant continuo sent bastant pessimista. Una altra cosa és que això ha sortit a l'ABC i ha sortit, bueno, doncs també ens hem de preguntar per què surt ara i per què implica aquestes persones. Vull dir, més enllà del fet, no?, de que demostra. Però bueno, jo crec que potser això té més recorregut del que ens pensem. No ho sé, ja veurem. Però, sí. Però el que tinc poques esperances és que per part de la Fiscalia o per part dels responsables polítics actuï, perquè no ho han fet mai. Per tant, jo crec que haurem de continuar tirant del fil i a veure si finalment podem descobrir alguna cosa que mica en mica està demostrant les tesis dels qui desconfiaven de les primeres versions que ens havien venut. Mm.
Com deia en Quim Forn, i em sembla que ho deia també la Núria, al marge de tot plegat, de si sorprèn, de si no sorprèn, de la informació tal, sí, que segurament hi ha una intencionalitat directament política en aquesta publicació que ni més ni menys fa el diari ABC, i que de fet que ho faci el diari ABC probablement fa que tingui més credibilitat, no? Mm. Si això ho publica qualsevol diari no alineat amb la raó d'estat, doncs possiblement es menysprearia. Però clar, ho diu l'ABC, per tant, home, sí que caldrà estar atents eventuals informacions noves que puguin sortir per extreure'n quina és la intencionalitat real de la publicació aquesta. No estaríem parlant d'un diari que es destaqués per al seu rigor periodístic, des del meu punt de vista, no? Diuen en Quim Forn, més que una pregunta seria, doncs, a tall de comentari, que amb la publicació d'avui queda demostrat tot allò que, en certa manera, ja havíem sospitat, no? Clar, però és que és veritat, Quim, que, com deia en David, no serà demostrable, perquè generalment aquestes coses no deixen rastre, perquè s'hi barregen els diversos elements de la part més fosca de l'Estat, no? Al marge de les suposades intencionalitats polítiques, les eventuals negligències, no? Aquí en algun moment aquesta informació parla en certa manera de deixadesa o negligència al capdavall, i en realitat només un sistema implacable amb les males pràctiques, com aquesta, podria arribar a anar a fons. Però clar, és que el sistema forma part de la negligència, de la intencionalitat o fins i tot de la part més fosca de l'Estat, no? Per tant, confiança en que s'acabi esclarint i demostrant de manera, diguem-ne, factual què va passar, i tinc poca esperança, Quim.
No, jo també. El que passa és que no per això crec que s'ha de deixar de lluitar, no? Perquè moltes coses, doncs, a la vida ha costat molt, no? I, per tant, però voler saber la veritat, doncs, bueno, és una tasca molt dura, molt difícil, i que requereix continuïtat. I jo crec que la comissió s'està demostrant que, per una vegada, és una comissió que sembla que ha estat útil, que pot servir, doncs, per clarificar o per posar sobre la taula determinats fets, que jo crec que requeriria que es desclassifiquessin més documents d'aquesta època, perquè s'ha desclassificat el que ha volgut el CNI, i s'està demostrant, doncs, que amb els documents desclassificats, bueno, van caient en comptagotes noves proves que contradiuen versions anteriors. Per tant, dius, bueno, què caldria fer? Home, jo crec que aquí ja crec que hi ha prou elements perquè la justícia intervingui. I a partir d'aquí, doncs, és que es faci una investigació com cal. Ja no, més enllà de qualsevol interpretació política, encara que fos simplement un error de dejadez, que és el que viuen ells, doncs, bueno, doncs també cal que algú assumeixi aquestes responsabilitats. I si aquesta persona va cometre un error de dejadez, la pregunta és per què se'l nomena fa 4 mesos secretari general del CNI. És que és una cosa que jo crec que la ciutadania té dret a saber-ho. Els ciutadans espanyols estan en mans dels serveis d'intel·ligència d'una persona que ha comès un error gravíssim amb les interpretacions o amb la relació que tenia amb l'imam de Ripoll. Bueno, doncs la gent té dret a saber si és veritat o no. Jo crec que sí.
David.
Sí, Joaquim, jo crec que aquí la baula feble o el lloc on han depressionat en Esquerra com Junts és el PSOE. Vull dir, al final, el CNI és una estructura d'estat. I és una estructura d'estat, i el PSOE com a partit d'estat, que sempre ho ha estat, doncs l'ha protegit i el protegeix sempre al màxim, perquè considera que és part de la seva missió. El que passa és que jo crec que és veritat que en els últims anys el PSOE també s'ha anat movent cap a posicions que mai haguéssim pensat, com per exemple la crítica oberta dels jutges, la denúncia de certes pràctiques mafioses a dins de la policia, però el CNI continua sent un tabú, jo crec. Vull dir, el CNI continua sent, diguem, l'última trinxera de l'Estat, no? Però jo crec que la pressió política ha de venir perquè el PSOE ordeni una investigació a fons, a dins del CNI, per esclarir responsabilitats, i si s'han de tallar caps, doncs que es tallin caps. No? No sé si estàs d'acord, Joaquim, amb aquesta idea.
A veure, la pressió s'ha fet, s'ha constituït aquesta comissió quan el PSOE sempre s'hi havia negat, simplement
exacte,
perquè
sí, sí.
Era un dels acords per nomenar la presidenta del Congrés de Diputats, i per tant era una part dels acords i s'ha complert, i molt bé. Sí que és veritat que hi ha una segona part, que era la desclassificació de tota la documentació, que s'ha fet, segons el meu punt de vista, s'ha fet a mitges. Per tant, és evident que s'ha de pressionar el Partit Socialista, doncs, perquè ajudi a aclarir aquesta veritat, no?, quan diem que la Fiscalia ha d'intervenir. Bueno, la Fiscalia General de l'Estat, no? És la que ha d'intervenir. I, per tant, aquí el govern hi té alguna cosa a dir. Doncs això és el que ens agradaria que passés, i crec que cada vegada hi ha més elements que donarien sentit a una intervenció d'aquest tipus, una intervenció més judicial.
Mm-hmm. Senyor Forn, no sé si també davant d'aquestes informacions també s'hauria de reivindicar una mica el paper dels Mossos amb tot plegat, perquè recordo que moltes vegades també s'ha intentat, no, culpar o buscar la confrontació de la policia catalana, per exemple amb l'explosió de la casa d'Alcanar, no? I sempre que s'ha criticat allò que no van deixar que altres cossos hi entressin, i això
endarrerir, poder relacionar una cosa amb l'altra. No sé si amb tot això també els Mossos en surten reforçats en aquest sentit.
Sí, jo crec que sí. A veure, jo la meva intervenció, precisament, que vaig fer el mes de gener al Congrés de Diputats, precisament vaig començar doncs, reconeixent aquesta tasca que havien fet els Mossos d'Esquadra, perquè jo crec que la ciutadania ho va reconèixer, jo crec que vam veure mostres de suport que mai s'havien vist a Catalunya, d'una manera molt, molt explícita, però també és veritat que per part de determinades persones del govern es va voler embrutar aquesta acció. I recordaran vostès que immediatament després alguns mitjans de comunicació es van apuntar a la teoria aquesta de que se sabia la informació que s'havia amagat o fins i tot que alguns Mossos d'Esquadra havien tingut contactes o que estaven assabentats de l'existència del treball que estava fent Essati a través de la policia belga, etcètera, etcètera. Clar, tot això s'ha anat demostrant que és absolutament fals. Però, bueno, tot això ha costat molt. I, per tant, reivindicar el que en aquell moment, fins i tot, jo també ho recordava en la comissió aquesta, reivindicar aquesta tasca que va ser tan reconeguda per molts mitjans internacionals, no? Jo recordava, doncs, mitjans tan importants com The Guardian, el Frankfurter o el Wall Street Journal, parlaven de la importància de la feina que havien fet els Mossos, i ara tinc aquí davant, precisament, el Wall Street deia que Catalunya exhibeix la seva capacitat de governar-se amb la investigació dels atemptats. La regió secessionista demostra la seva competència setmanes abans d'un referèndum que Madrid s'ha compromès a bloquejar. Bueno, clar, comentaris d'aquests de diaris internacionals dient, afalagant una mica la tasca dels Mossos d'Esquadra, crec que van ser molt importants, però a la vegada, jo crec que va servir doncs, perquè hi hagués membres del govern espanyol que això no ho perdonessin mai.
I per altra banda, amb el que ara comentàvem, dic, no sé si el més important o el que hauria de passar ara per poder esclarir alguna qüestió més és com ha passat amb l'altra comissió que també n'hem parlat molt aquests dies, com és la de l'Operació Catalunya, i que es tornin a convocar algunes de les persones que hi han comparegut per repreguntar-los sobre qüestions que ara s'han demostrat que o mentien o no van explicar-ho del tot o ho desconeixien, o si la via que s'ha d'estirar ara, el fil que s'ha d'estirar, és la desclassificació de documents que permetin comprovar si això, no? Si se li pagaven aquests 500 euros mensualment i, per tant, era un informador a sou del CNI, etc etc, o si són les dues.
Sí, no, a veure, són dos temes diferents. Jo crec que en el cas de l'Operació Catalunya és important doncs, que hagin de tornar a declarar aquestes persones. Això, precisament, s'ha fet, com deia el company, per la pressió que s'ha fet en el Partit Socialista. El Partit Socialista ha acabat acceptant, perquè això és positiu, però jo crec que ara queda una part molt important aquí. Si tu consideres que en la comissió dels atemptats hi han hagut persones importants, com el director del CNI, responsables policials i responsables polítics a nivell de ministres i secretaris d'Estat han mentit, o es contradiu, bueno, doncs això ha de tenir una continuïtat, aquesta investigació, aquesta gent ha de tornar a venir a declarar. Jo crec que seria molt raonable. També és veritat, bueno, el que heu dit aquí, doncs, bueno, això estem parlant, diguem, del CNI, estem parlant d'unes operacions que, bueno, veurem si tenim la mateixa facilitat per actuar o per demanar més responsabilitats que la que, bueno, de moment sembla que ja pot haver-hi a l'Operació Catalunya, veurem.
Joaquim Forn, exconseller d'Interior de la Generalitat durant el 2017, moltíssimes gràcies per haver participat al Matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
En fi, no sé si acabarem algun dia sabent tota la veritat. No, ara potser la qüestió seria aquesta, la desclassificació de documents potser ajuda a crear aquest mapa de tota la successió de fets que ha anat havent-hi, perquè és això, no? Les últimes compareixences a la comissió del Congrés s'havia dit que només hi havien hagut algunes trobades on se'l va acabar descartant, cosa que la informació publicada avui desmentiria completament.
Jo crec que aquí el que s'està intentant és salvaguardar la bona imatge del CNI també a nivell internacional. Vull dir, el CNI deu col·laborar amb els serveis secrets de la resta de països de la Unió Europea, dels aliats de l'OTAN, i per tant errades d'aquestes, diguem, afecten a la reputació, i per tant el que s'està intentant és minimitzar els danys, jo crec, des d'un primer moment, intentant fer veure que això, bueno, sí, va ser un error mínim i que no se podia haver fet res i que no tal, no? I encara estem... I aquesta és la raó d'estat, per mi, eh? El misteri sobre que la informació aquesta aparegui a l'ABC... Jo el que diria és que de tant en tant el periodisme passa. Vull dir que això s'ha de tenir en compte també, eh? Vull dir que al final l'ABC té un avantatge respecte als altres mitjans, per exemple mitjans catalans, i és que jo estic segur que tenen fons al CNI.
Sí,
cosa que, no sé, pues l'ara no tenim, saps? I per tant, és veritat que poden ser sempre fonts interessades i pot haver-hi una intencionalitat, igual és algú que odia...
que pot ser una venjança personal.
Sí, profundament, el García Terán aquest. Vull dir, no sabem quina és la motivació, no? Evidentment, alguna sempre n'hi haurà. No crec que sigui algú de dins del CNI que vol que se sàpiga la veritat, no? Vull dir, així, idealment, no?
Segurament... Sí, però, David, jo en aquest cas, si hagués realment una motivació política, anirien a totes amb això, estarien obrint portada, llavors, precisament...
Jo crec que és una notícia que per ells és incòmoda.
Per això, llavors, com però realment tant... deu ser periodisme, en aquest cas, com dius, per això està
és probable.
Més amagadeta, perquè si no, si fos una batalla política... anirien a totes amb aquesta
notícia. És periodisme notícia. Sense cap mena de dubte, crec jo. També és veritat que és un periodisme que veu d'unes fonts que segurament tenen una intencionalitat. És a dir,
que no podràs demostrar mai. Que no podràs demostrar mai.
Em refereixo que no és tant la intencionalitat de publicar la informació, sinó la intencionalitat de la font que proporciona la informació, que efectivament és periodisme, i que el propi diari l'incomoda prou com per no posar en portada amb la transcendència que té això, sobretot per Catalunya, aquesta informació, però a més no portada amb un taco petit, sinó obrint diari, diguem-ne, no? Per tant, doncs, això de la intencionalitat no és tant la intencionalitat que tingui el propi diari, sinó la intencionalitat de la font...
Com totes les fonts.
Exactament, no? Per tant, tampoc no...
Recordem que l'ABC, per exemple, durant els atemptats famosos de l'11M, va informar bastant bé. No sé si recordeu el documental del Jordi Évole sobre el tema.
Sí, sí.
Vull dir, al final, l'ABC és un diari que té bons periodistes, també. Una altra cosa és la línia editorial, però que tenen bons periodistes. I en aquell cas concret de l'11M van demostrar que tenien molt bones fonts a dins de la policia.
Mira, justament, David, és el que anava a dir, que són els dos atemptats que tenen la pàtina política a sobre. 11M, encara hi ha qui diu, àlies Pedro J, que encara no s'ha sabut tot dels atemptats de l'11M, no han deixat descansar les víctimes de l'11M, és terrorífic, i amb el 17A fa la sensació que és una mica el mateix, perquè estava al costat del referèndum, llavors allà s'hi va sucar pa polític, quan, insisteixo, són 16 víctimes que no sé per què no tenen els mateixos drets a descansar tranquil·les com els altres atemptats, no? Són dos atemptats que tindrem sempre aquesta taca a Espanya.
No, i és veritat, abans en David hi era un concepte que ell volia posar damunt la taula, no? Que és la raó d'estat, no? Al capdavall, la raó d'estat ho aguanta tot, fins i tot aguanta allò que no és democràticament suportable, no? Què vull dir? Que, escolta'm, els poders de l'estat, que es protegeixen entre ells, no tinc cap dubte que faran mans i mànigues, com perquè, escolta'm, això que diuen un episodi, que s'anirà parlant de manera recurrent i tal, però no hi haurà, com deies tu, em sembla a mi, potser em precipito, una investigació que permeti saber tota la veritat. No passarà. No passarà justament per una qüestió de raó d'estat. Recordeu, i no perquè tingui relació directa amb això, però sí com a declaració d'intencions, que el propi Rubalcaba, malaurat Rubalcaba, en algun moment va dir que sí, que l'Estat estava disposat a pagar el preu reputacional de les males pràctiques per exemple, aturar el procés independentista o d'emancipació nacional, digueu-ne com vulgueu, no? Justament per protegir els propis pilars de l'Estat. Sense aquests pilars, també els més profuns, l'Estat és més feble.
Que dic, ara amb tot això, no sé quin és el paper que han d'assumir amb Junts i Esquerra en tot plegat, vull dir, perquè en el cas de l'operació Catalunya, quan la setmana passada van sortir els àudios, no? Aquí vam tenir Artur Mas que va defensar que s'hagin de tornar a convocar tots aquests els càrrecs que van comparèixer, que pel que se sentien aquells àudios van mentir, etc. No? En aquest cas, no sé si també han de forçar la situació i, clar, no sé quina serà la resposta del PSOE, perquè en el cas d'Operació Catalunya s'hi ha posat bé i afavorirà que Cospedal, Rajoy, etc., tots no, tornin a compareixer, etc. No sé si en aquest cas ho veurà amb tants bons ulls.
Segur que no.
Seguríssim que no. Però...
perquè això és l'Estat.
Exacte.
No és el PP, és l'Estat.
I la policia era una part de la policia. Saps? I per tant, i a més és que està l'escandalós que ja no d'allò, però és que el CNI és diferent.
I a més, perdona, David, al PSOE mateix li servia això d'una part de la policia justament per generar el relat de...
Nosaltres ho hem arreglat.
Postulats, etcètera. Ah, sí. Primer ho hem arreglat i d'assumir postulats que eren bastant impensables només fa una dècada del propi PSOE, no?
Mm-hmm. Bueno, i que aquesta policia probablement era contrària al PSOE també, per tant, exacte, ja li anava bé fer aquesta neteja, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm.
Clar, perquè recordem que aquest alt càrrec que en aquest cas quedaria assenyalat, qui el nomena com a número 2 del TNI és el mateix PSOE, que vull dir que en aquest sentit potser també...